A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Hi ha mites que es van desmuntant a mesura que avança la ciència. Per exemple, que les vitamines del suc de taronja desapareixen si no el tebòs tot d'una, que han d'esperar 2 hores de rellotge per tornar-nos a ficar dins l'aigua després de dinar o patirem un tall de digestió, que la murada xinesa, la muralla xinesa, és l'única construcció feta pels humans que es veu des de l'espai, o que només fem servir un 10% del nostre cervell. Els mites es desmunten en coneixement, però d'altres mites, segons l'accepció de la paraula, perduren en el temps. Zeus, Hera, Poseidon, Atenea, Apolo, Afrodita, els déus de l'Olimp ens serviren per explicar els fenòmens naturals, l'origen de l'univers i les grans preguntes existencials. Donaven sentit a allò que ens era desconegut i ajudaven a establir valors i normes socials. Abans del desenvolupament científic teníem els mites. Avui dia, però, hem de lluitar contra les fake news i els terraplanismes.
Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar.
Un altre mite de Pinyol Vermell és el de l'Odissea. Coneixem un conversador polisèmic, poeta, professor de català i filòleg que el té com a llibre de referència.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences.
Pere Suau, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, moltes ganes de tornar a ser aquí parlant tu.
Mira, nosaltres avui no podíem evitar pensar en tu, en la paraula mite, perquè si hi ha un mite que pensam que ho envolta tot, és el de l'Odissea, i a les nostres converses polisèmiques n'ha sortit més d'una vegada. Tu n'has xerrat amb molta passió i mos has fet moltes ganes enganxar-nos en aquesta història universal i segurament bastant poc llegida en general. Ara que aquesta setmana t'entra en pel·lícula, en parlarem bastant més, però perquè una història com aquesta, aquesta Odissea d'Homer, encara avui dia és un exemple per tantes coses, Pere?
Home, jo crec que perquè conté tot un bagatge de manera de mirar el món que en el final és aquella manera que conforma la nostra manera de ser, la nostra manera d'enfrontar-nos en la realitat, no? La idea aquesta del viatge, de l'aprenentatge, que ressegueix el camí que fa Ulisses des del moment en què acaba la guerra de Troia fins que arriba a Ítaca, i fins i tot en el moment en què ella torna de qualque manera a recuperar es troda del seu regne, l'heroi viu tota una sèrie de vivències que cada una d'elles és un aprenentatge. A cada una de les aventures que hi passa, un pot aprendre alguna cosa, no? I fins a un cert punt això fa que sigui tan actual. Per exemple, en el meu cas, quan m'enfronto amb una situació difícil o complicada a la meva vida, sempre penso, i Ulisses, què faria en aquest moment? Com s'enfrontarien això? Quina seria la decisió que prendria? Perquè crec que ell, que és l'heroi del seny, l'heroi de pensar i de reflexionar, mos ensenya moltes vegades a com enfrontar-nos a situacions més quotidianes del dia a dia.
El reino de Ítaca necessita un rei.
Mi padre va a regresar.
Añoras un padre al que ni siquiera has conocido, como un bastardo llorón.
El rey de Ítaca va a volver.
Clar, perquè aquí tenim aquest heroi que és Odisseu, o Ulisses, que enyora que seva, que ha de tornar que seva, ha de vèncer els enemics i tots els entrebancs que se troba pel camí, però no ho fan sa força bruta, com aquells herois, no?, determinats mites antics, sinó que ho fan amb intel·ligència, amb engany. No sé si podríem dir que és el primer quasi heroi modern de la història.
Sí, podríem dir que sí. Precisament aquesta setmana llegia, no sé qui era exactament, un estudiós que considerava molt difícil, i jo estic d'acord amb aquesta afirmació que fa, considerava molt difícil que la Ilíada i l'Odissea fossin autoria d'un mateix autor. Sempre ha estat... s'ha dit que les va escriure Homer, no? Mm. Però les dues visions són antagòniques, perquè la Ilíada és la força, és la guerra, és la lluita, i en canvi l'Odissea és la reflexió, és el viatge, és el play. Per tant, estic d'acord en que segurament, probablement, no siguin escrites per una mateixa persona, i sí que diria, com tu has afirmat, que Ulisses probablement és el primer gran heroi modern, no? Fins i tot, és a dir, Ulisses està a l'illa de Calipso, en Calipso, que et cedeix a de l'amor, i ofereix immortalitat. I ell prefereix retornar a casa seva perquè vol tornar a veure la seva dona, vol veure la seva pàtria, vol veure el seu fill, vol veure el seu món, no? I crec que aquesta elecció entre immortalitat i humanitat, i que Ulisses triï la humanitat, és també una de les lliçons de l'Odissea.
L'Odissea, Ulisses, no comença a Troia i acaba enlloc. T'hauràs d'adonar por un fugitiu permanent que Odissea és la teua forma de viure.
Jo crec que és un llibre que de vegades la gent hi té prejudicis perquè allò que sembla molt antic... I en el final, sobretot la part central, que és quan Ulisses conta totes les seves històries, perquè realment tindria com a tres blocs. Un primer bloc en què Telèmac intenta anar a cercar son pare i se mos conta qui era, i després sí que s'adona sa veu en Ulisses i ell conta tot el que li està passant. És una pura aventura. És a dir, són 10-12 aventures que li passen amb les sirenes, que li passen amb en Polifem, que li passen amb les trígons, i a cada una d'aquestes petites històries una hi troba un ensenyament. Jo crec que sempre dic que en el final enfrontar-se a una d'aquestes lectures hauria de ser de pur plaer, desgaudi lector. Se pot llegir perfectament com un llibre d'aventures. Mm. Quines són les aventures que passa aquest heroi per tornar un dia a casa?
Tens alguna versió, alguna edició especial que sigui teva, se que hagis connectat, pot ser alguna en llengua catalana, també?
És que, precisament, crec que en català tenim una sort, perquè probablement una de les millors versions o traduccions que s'ha fet mai la va fer en Carles Riba, l'any 1953. I té una certa explicació, i és que Carles Riba fa una primera versió de jove, l'any 1909, i en fa una segona l'any 1953. Mm. Han passat gairebé 30 anys. Okay. Però és que, clar, és que en Carles Riba ha de viure tot l'exili de la Guerra Civil, ha de marxar de Catalunya per després tornar, i en certa manera tots els estudiosos diuen que en Carles Riba, quan fa aquesta segona versió, ha fet també una odissea personal i entén encara molt més tot el viatge de l'heroi grec, no? Per tant, tenim aquesta sort. És vera que té un llenguatge una mica recargolat, sí, o una mica dens, però quan tu n'entra, quan tu se deixa enamorar per aquesta cadència de la llengua de Carles Riba, la veritat és que per mi és un llibre meravellós. Jo sempre dic que si me n'hagués de dur un llibre a una illa deserta, m'enduria la traducció que va fer en Carles Riba de l'Odissea.
Idò, nosaltres l'apuntant també, esperem que els oients també la tinguin molt en compte, i en Pere Suau, aquí si mos seguiu també seguireu, i d'altres bandes també, és professor català, és filòleg, és poeta, és rapsoda, de Bon Canta Suau també és el seu projecte que el du a damunt els escenaris aquestes darreres setmanes i aquests mesos, i pensava si tu com a poeta també t'atreu la forma de l'Odissea, d'aquesta Odissea que segurament també està escrita per ser cantada, no?, davant d'un públic, com feis vosaltres.
Clar, clar, és que la part central, aquesta que és probablement la més mangívola i la més aventurera, és precisament en Ulisses, quan arriba a Feàcia, que és una illa una mica mítica, li diuen que expliqui qui és, no? I ell comença a cantar de viva veu totes les seves aventures. Els mites eren sempre narrats en veu alta. No? Jo crec que això és una cosa que de vegades hem perdut, no? Aquesta oralitat, aquest contacte directe en oralitat. I aquests mites són, per com tu dius, per a ser cantats, per a ser recitats, per a ser expressats. Uh-huh. Precisament una Eda era un rapsoda que cantava aquestes històries d'aquests mites. No? I amb aquest projecte que tu deies de Bon Canta Suau, una de les grans sorpreses que han tingut és aquesta, no? Que molta gent que mos diu que no és lector habitual de poesia ni que fins i tot sap gaire de poesia, quan ve en el nostre recital i veu la paraula cantada, la paraula dita, la paraula oral, veu que és una altra cosa, que és una altra dimensió, que és la dimensió que mai hauria d'haver perdut aquesta narració oral o aquesta poesia dita.
Sí, sí, i aquesta musicalitat de la poesia, de la lletra, de la paraula. Si a més li poses música, com va fer Lluís Llach, no?, en aquesta Ítaca, o en aquest poema de Cavafis, per exemple, que mos diu allò de l'important no és el destí, és el camí, és el viatge en si mateix. Ja anem acabant, Pere, però quina lliçó vital mos regala aquest mite per al nostre dia a dia.
Jo crec que aquesta que acabes de dir tu, i que en Cavafis va reflectir en un poema bellíssim, un dels més bells poemes que mai s'han escrit i que en Lluís Llach va musicar, crec que és la gran lliçó de l'Odissea. Que allò que importa no, no siguis destí, no? Sinó que siguis camí. Que tinguem ítaques en el camí cap on anar, que tinguem passions cap on dirigir-se les nostres passes, no? Perquè si fèiem el camí d'aquesta manera, és igual el resultat final. En Blai Bonnet té un vers que a mi m'agrada molt, que se poden relacionar amb l'Odissea, que diu: el fracàs no és el fracàs de l'home, és el fracàs de l'èxit. Si no pensam en èxit i fracassos, segurament el camí és sempre plaent i podrem aprendre. Jo crec que aquesta és la gran lliçó de l'Odissea, l'aventura com a aprenentatge, com a plaer i com a gaudi.
I de nosaltres seguirem fent camí, Pere Suau, mos encanta sempre parlar amb tu i avui era inevitable amb aquest mite de l'Odissea. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada forta.
Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar.
Com l'Odissea, hi ha un altre mite que es reinterpreta al llarg dels segles. En el cap del filòsof Plató no hi havia lloc ni imaginació per telèfons mòbils, fake news o xarxes socials. Però el mite de la caverna contraposa les ombres i la realitat, la ignorància i el coneixement. No podria ser una bona al·legoria per entendre el món d'avui?
Thank you.
te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras.
Miquel Àngel Ballester, benvingut Entre Avui i Demà, com estàs?
Beníssim, gaudint de l'estiu i del programa.
Molt bé, idò, mira quina paraula que han triat avui, mite. Si en Miquel Àngel Ballester, que és professor de filosofia, que explica, divulga filosofia, li dic la paraula mite, que li ven al cap primer de tot.
Bé, la filosofia i la necessitat d'explicar el seu origen, no? Fixeu-vos que la filosofia sempre s'ha associat en el logos, en el pensament racional. I nosaltres, com a professors, moltes vegades explicam que l'origen de la filosofia està en el pas del mite en el logos. Sí. Bé, és una petita mentida o una mitja veritat, aquesta que explicam, perquè realment hi ha logos en els mites, hi ha mites dins la filosofia. Què vol dir això, no? Que els mites són narracions que tenen una estructura racional, que no se contradiuen, que són invariables, que no són històries improvisades ni arbitràries, que tenen un sentit, que les accions i els fets que compten tenen causes i són explicacions. Ara bé, la filosofia, com explicam de manera parcial, d'en què supera els mites, no és ben bé així. I Plató és un bon exemple. Plató continua explicant les preguntes profundes a través dels mites, perquè ell pensa que els mites són narracions útils que li poden ajudar a explicar idees abstractes, complexes, a les seves pròpies teories, i d'aquesta manera s'entendran millor. Pensa que la civilització de l'antiga Grècia està acostumada a escoltar els mites. Els mites són la seva manera d'entendre el món. Aleshores, el que has d'intentar és aprofitar aquest imaginari col·lectiu per tal de donar-li una altra funció, de no creure't-se de peu juntetes que això és la realitat, sinó fer un ús més pedagògic, més didàctic.
Tu deies Plató, tot d'una manera és mite de la caverna de Plató.
Sí, és el més famós, el més conegut. Però fixeu-vos que Plató, en els seus diàlegs, en les seves obres, estan plenes de mites. Per exemple, el mite d'escarrolat, el mite dels metalls, el mite d'Er, el de l'andrògin, el de l'Atlàntida, el des de Miurg, i, naturalment, aquest més conegut, no? El mite de la caverna.
On el trobem, aquest mite de la caverna? On el podem llegir avui?
Sí, el mite de la caverna se troba a un dels diàlegs, concretament a la República, en el llibre Setè de la República. És una de les obres més importants de Plató. És un diàleg dedicat a la justícia, i en aquest diàleg Plató se demana com hauria de ser la ciutat ideal. I per respondre a aquesta qüestió, pues, reflexiona sobre qui ha de governar, què significa governar en justícia, quina educació han de rebre els futurs governants perquè aquesta ciutat sigui justa i ordenada, i ho fa no en la seva pròpia boca, sinó fent parlar a Sòcrates i a Glaucó.
Tenim aquest mite a la caverna, que, com l'Odissea, que nosaltres ara en venim de parlar amb en Pere Suau, mos arriba fins avui. S'ha anat actualitzant aquest mite de la caverna, Miquel Àngel?
I tant, i tant. El mite, clàssicament, explica com coneixem els humans. Plató mos diu que hi ha diversos graus de coneixement. De manera molt simplificada, poden dir que a l'interior de la caverna pues, només podem arribar a opinar, a tenir un coneixement sensible i probable. Mentre que a l'exterior de la caverna adquirim el màxim coneixement possible, el coneixement científic, el coneixement filosòfic, no? I que hi ha una connexió entre aquests dos coneixements, no? Un camí que va de la cova a l'exterior, però un camí que es descens, però un camí de descens. Aquell que coneix ha de compartir el coneixement, ha de tornar a l'interior de la cova, no? Però també hi ha una interpretació sobre la realitat en el mite. la clàssica divisió entre els dos mons, no? Mm. Aquest món sensible, l'interior de la caverna, que és una còpia imperfecta d'un altre món, absolutament perfecta, aquest món de les idees o de les formes, que és l'exterior de la caverna. Per tant, hi ha aquestes dues interpretacions, més una altra, importantíssima. Aquesta alegoria mos diu, d'alguna manera, com som els humans. Mos diu que, en principi, som ignorants, ja, que poden sortir de la ignorància amb força de voluntat i esforç, però no tots. Ell està pensant sobretot en els filòsofs, amb aquells capaços, amb aquesta voluntat de sortir, d'alliberar-se de la presó que és ignorància, no? I això mos connecta, com tu deies, en l'actualitat, no? En les noves cavernes tecnològiques.
Clar, no? On hi estem totalment encadenats, no?
Sí, sí, fixeu-vos, així com Plató parlava d'una única caverna, equivalent a l'ignorància, avui en dia les cavernes són múltiples i totes tenen un vincle tecnològic, no? I a més, generen addicció. I a més, com dius, cadascú té la seva, perquè estan personalitzades aquestes cavernes, no? Cadascú té la seva pròpia caverna, el mòbil, l'acompanya on se vull acabar. Cadascú observa les seves ombres a través d'aquests dispositius electrònics. I estem encadenats perquè consumim imatges de manera descontrolada, addictiva, sense pausa. A més, aquestes ombres que consumim estan personalitzades perquè responen a les gustos, a les preferències, ja sabem allò dels algoritmes, no? Mm. I això fa que estiguem encadenats com a angust i tot, no? Mm. I que, per tant, aquestes cadenes que mos lliguen a les ombres, pues, siguin més fortes que mai i més difícils de rompre, no? A més, si afegim encara aquesta mena d'orgull de ser ignorants, s'ha instal·lat aquest culte és ignorància, no? Un dels mites contemporanis, pens, més arrelats, és que el coneixement ens fa infeliços.
Yeah.
I que per ser feliços, precisament hem de ser ignorants, viure la vida amb indiferència i esquivar els problemes, viure amb despreocupació, de manera egoista, d'esquenes el que ens envolta i és la realitat, i, com a molt, resignats, no? Aplicant la llei del mínim esforç, abandonant el que és imprescindible per sortir de la ignorància, aquest esperit de superació, el desig de conèixer, que sempre ens ha caracteritzat com a humans.
És llavors que conec l'ombra. No sé com és, sé que és fora de mi i sé que és en mi. Ombra.
Llavors, clar, hi ha un altre encara afegitó en això, no? Que és que no només vivim dins un món de la mentida, no? Sinó que, en molt de cas, preferim viure dins d'aquest món a descobrir la veritat, no? Perquè requereix esforç sortir de les coves en les que vivim. I avui en dia aquesta postveritat és renunciar a la veritat. És una ferida que mai no havien tingut i que no només afecta la filosofia i en el sentit propi de la filosofia, que és cercar la veritat, sinó també, sobretot, afecta la llibertat individual. És la manera d'avançar, sí, precisament, no? De fer-nos preguntes, no? Qui pot estar interessat en mantenir-nos en l'ignorància? Quin interès hi ha en generalitzar les mentides i provocar confusió i, per tant, que renunciem al coneixement? Quin paper juga la tecnologia en la creació de realitat, sense confusió, en la que vivim? Per què una societat desconeixement i desinformació són tan ignorants, incapaços d'entendre i explicar el que passa, no? Aquestes serien algunes preguntes per començar a alliberar-nos de les cadenes.
I de mos has d'anar a feina, bastanta feina per fer.
Se que jo me posa a mi mateix.
I que no mos ha de fer peresa. I de mira, l'estiu també és un moment per apropar-nos a la filosofia. I en Miquel Àngel Ballester, professor de filosofia secundària, sempre mos obri un poquet escoratissament per enganxar-nos encara més a tot això i a fer-nos totes aquestes preguntes. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies i bon estiu.
A vosaltres, igualment, un plaer.
Mai veuré d'aquesta ràbia que ens empresona, d'aquesta ràbia que no ressona mai, d'aquest malson que es queda aquí amagat. T'alliberaré d'aquesta ràbia que ens empresona, d'aquesta ràbia que
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Molt bé, aquí mitificant tot, tot.
Sí? Tu saps que tu ja ets un mite, anda, cinematògraf.
Anda, un hormiguero que deia aquell senyor.
Mite és la paraula d'aquest programa i m'encanta perquè m'es pot dur també a llocs molt diversos. Què m'es proposes per començar?
Jo és que quan penso en mites en el cinema sempre penso en els mites grecs, en déus, deuses, herois, enganyifes, moltes enganyifes i sobretot moltes, moltes, moltes aventures.
You have not yet told me your name.
I am Jason, the lawful king of Thessaly. I have heard there is a tree at the end of the world with a fleece of gold hanging in its branches.
Per bon tires.
Aquest tràiler que escoltàvem és el tràiler de Jason i los Argonautas, o Jason i los Argonautas. La genial representació de tots aquests mites grecs a través del productor de cinema i artista d'efectes especials, Ray Harryhausen. La història de Jason i de la seva tripulació, anomenada genèricament Argonautes, perquè anaven a bord de la seva nau, d'un vaixell que tenia de nom Argos, a la seva recerca del vellocini d'or en el final del món és l'argument d'aquesta pel·lícula. A la seva aventura s'enfrontaran en gegants de bronze i tota una sèrie infinita de monstres. Ells compten amb la protecció de Hera, una deessa, però Zeus només li deixaria que l'intervengués 5 vegades en favor de Jason i dels Argonautes, o de Jason. Aquesta és història que contava en aquesta magnífica pel·lícula de l'any 1963 i que té d'especial aquesta història, que és que bàsicament és la llegenda en la seva màxima representació pels efectes especials d'animació amb el que se diu stop motion, val? Que és aquesta manera de rodar quan poses un personatge, fas un clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic, mous el personatge un poquet, fas un altre clic, i així 24 vegades per segon de projecció. El que feia Ray Harryhausen era construir tota una sèrie de maquetes, tota una sèrie de personatges i de monstres i d'animals. Els filmaven així, amb stop motion, val? Clic, 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 una feinada brutal. Els projectaven amb una pantalla just a darrere els actors perquè poguessin intervenir i lluitar, i els filmaven amb acetatos, amb fondos transparents, perquè després poguessin intervenir. De fet, una de les escenes més famoses d'aquesta història és la lluita dels Argonautes i de Jason contra els esqueletos, sí, contra un exèrcit d'esqueletos que després en Sam Raimi el va homenatjar brutalment a l'Ejército de las Tinieblas. En realitat, la història ja la sabem, vull dir, és una història d'aventures i ja està. El que passa és que, clar, hi havia tant d'efectes especials, eren tan bestials. Vull dir, si vosaltres recordeu el King Kong de 1933, aquell Kong que se movia, que hi havia diverses capes, si tu veus la pel·lícula, té tantíssimes capes de projecció, o Hace 10 millones de años, que és aquella de Raquel Welch en biquini que lluita contra dinosaures, els dinosaures també eren d'en Ray Harryhausen, que va ser un dels pioners a la manera de fer efectes especials i que, bueno, després s'ha seguit a tantíssimes pel·lícules. Era una manera meravellosa que tenia de rodar i jo crec que aquesta és el mite, no? Sí, és el top 10, a dalt de tot, no? Muy top, que deia un amic nostre.
1963, i de molts mites allà en el voltant de Jason, arribàvem a la conclusió que és Jason, amb tota la J-H i l'accent a so i los argonautes. Vinga, els que venen ara també persegueixen mites.
Sí, sí. De fet, ell és un mite. Ells són un mite ja en si, perquè de més els mites el que tenen és que se poden revisar, reversionar, convertir-los en el que mos doni la gana. Aquest senyor que cantava és Everett Ulysses McGill, o la versió de Germans Cohen de Ulysses, protagonista de l'Odissea, del poema l'Odissea de Nomer. Mentre estem esperant que arribi divendres amb en Christopher Nolan i la seva gran Odissea, nosaltres vos parlam d'una versió una miqueta més casolana i és fantàstica. Vull dir, és història d'un delinqüent, un perdedor total, condemnat a treballs forçats a l'estat de Mississippi a principis dels anys 20. És un tipus que no s'adapta molt bé en això de que li diguin com han de fer les coses. Aleshores, decideix fugar-se de la penitenciaria i s'ajunta en dos personatges més o manco polissons, més o manco llestos, i a partir d'aquí començarà una aventura que és una versió de l'Odissea de Nomer, perquè hi ha sirenes, hi ha homes transformats en granotes, hi ha gegants, hi ha cíclops, hi ha lluites contra exèrcits secs de ràbia, hi ha laberints, tot el que hi ha a l'Odissea, el que passa és que, clar, versionada i duita en el Mississippi dels anys 20, amb música country, amb folk, amb blues... El que a mi més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que és imprevisible, totalment. No saps mai on te durà. I, a més, no té cap urgència en aclarir-te què és el que ha de passar. Vull dir, ja veremos. T'agafa de sa mà i te du allà on vol. És hipnòtica, elegant, bruta, plena de pols i, sobretot, tot és molt, molt seductora. George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter...
El que no tenia ni idea, l'he vist 15 vegades, és que tenia que veure amb el mite de l'Odissea. No tenia ni idea.
Que sí. Ell no m'Ulisses.
Everest Ulysses McGill, que sí, però que bé, ara la tornaré a veure amb aquesta explicació que m'ho acabes de donar.
Quan arriben les sirenes, per exemple, aquelles tres sirenes que canten en el riu i que els hipnotitzen totalment...
Sí, totalment, és clar, és això.
En John Goodman és el cíclope.
Vamos, ara la tornaré a mirar.
És que és brutal.
Clar que sí.
És brutal, sí. L'has de veure amb aquest punt de vista.
Ho faré. Vinga, i d'on mites la nostra paraula de Jason i los Argonautes, Sobroder de Cohen, i ara?
Dos anys després de Sobroder, això era l'any 2000, el 2002, Ana de Armas mos va donar la seva versió d'un altre mite, aquesta vegada un mite real, que era Marilyn Monroe.
Sí que és algo a lo que debes acostumbrarte. Pero yo no puedo. He interpretado a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
Molt bona, dali.
Blond, rosa. Uh-huh. Traducció de rosa. És la versió d'Andrew Dominic de lo que va ser sa vida darrere ses càmeres de Norma Jean, quan no era Marilyn Monroe. Basada en la novel·la original de Joyce Carol Oates, fa un retrat ferotge de sa fama i de com des de sa brutor més absoluta se pot construir un mite i a la vegada destruir-lo. No intenta explicar-te sa vida de Marilyn Monroe, sinó d'imaginar-te més enllà dels fets biogràfics. I això és el que realment t'enganxa de la història. Això i la feina dels actors, vull dir, des d'Adrien Brody a Bobby Cannavale i, sobretot, Anna de Armas,
que està molt bé en aquesta
pel·lícula. Tremenda. Sí, sí. De fet, no saps si estàs veient a Anna de Armas o estàs veient a Marilyn. Tot el temps està fenomenal, és hipnòtica.
Aquest mite que perdura i que hagués complit ni més ni manco que 100 anys, dia 1 de juny. Un mite que mos encanta i n'hi ha molts més, que els mites hipnotitzen, com clar, deies tu, per això són mites.
Exacte, i en el món del cinema encara més. En aquest cas, mos n'anam a la direcció.
Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
Esto es un suplicio. Me sale la polla solo de mirarle.
Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
Necesito algo fresco, algo diferente.
Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador.
Vinga, aquest senyor també era un mite, no?
Sí, sí. És curiós quan veus què és el que hi ha darrere les pel·lícules, sobretot sobre aquestes pel·lícules sobre les que has parlat tantes vegades, de les que t'has plantejat com hagués estat el rodatge, i exactament això és Hitchcock. S'història del rodatge de Psicosis en el moment en què el mestre del cinema del suspens estava a lo més alt de la seva carrera, va decidir rodar una pel·lícula que ningú s'esperava i que, a més, se carregava a la protagonista en 20 minuts. I que diu, què? Perdona? ¿Cómo va esto? No? I els productors deien, jo no produeix que això és una locura. De fet, se la va produir ell mateix. Anthony Hopkins en el paper de Alfred Hitchcock, Helen Mirren en el paper de Alma Reville, la seva dona, i Scarlett Johansson en el paper de Jane Leigh i James Darcy en el paper de Anthony Hopkins recreen aquest recargolat univers d'Alfred Hitchcock amb notable talent i expliquen i suggereixen una història tan atractiva com creïble. Després te la pots creure o no te la pots creure, no? Però és allò que... Bueno, és molt probable que aquest senyor fos així, perquè també té aquest punt irònic i adorable que tenia aquest director, que dius, el director que te posava tan nerviós amb escenes com la de Los Pájaros, o com la de dutxa de Psicosis, tenia aquest sentit de humor que apareixia quan feia cameos a les seves pròpies pel·lícules, o quan presentava aquell programa de televisió sí. La Hora de Alfred Hitchcock, que deia...
Ja l'he tornat a mirar, aquesta, que l'han recuperat a un canal vintage, Vintage TV, i l'he tornat a mirar, boníssim.
Sí, sí, tenia aquest sentit de humor negríssim i el que fa que mos encanti, perquè és que... Sí, bueno, sí. Era fantàstic. Me va cridar molt l'atenció que agafassin Scarlett Johansson per fer de Jet Late, perquè Scarlett Johansson havia fet un remake amb Gus Van Sant de Psicosis, aquí on feia el paper de la Jet Late.
Ah, bé. Per cert, has dit James Darcy en el paper d'Anthony Hopkins, no, en el paper d'Anthony Perkins.
Perkins, perdó. Ja,
no passa res, però aquestes coses... Hi ha molt d'Anthony.
Hi ha molt d'Anthony.
Vinga, seguim amb mites. Està clar que Psicosi ho és, i el senyor Hitchcock també. I ara amb què seguim?
I jo crec que el que més te descol·loca dels mites és quan te'ls te posen davant per explicar-te que no són més que persones.
Era muy inteligente. La persona más inteligente que he conocido.
Era autenticidad pura. Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
¿Lo prometes?
Amy Winehouse, una lota amb un talent mític que la va convertir en mite i que a la vegada la va destruir. Amy és un documental dirigit per Asif Kapadia i construït amb imatges d'arxiu i entrevistes que te construeix una història tristament familiar però magníficament retratada. De fet, el retrat d'ídols caiguts n'hi ha moltíssims, però no gaire tan tristos, imponents i, sobretot, emocionals i emocionants com aquest, perquè no cau en el sensacionalisme terrible de s'acabar la portada tantíssimes vegades, i és un testimoni molt important per entendre per què cantava com ho feia, escrivia com ho feia, i la seva vida va acabar com ho va fer. I com a prova, tots els premis que se'n va dur aquest documental aquell any, que se'n va dur tots, inclòs l'Òscar. Jo, és un d'aquest documental que, quan t'acaba, te fa una plorera tan brutal perquè dius, per què?
I de... escoltarem Amy Winehouse, Toni Camps.
Salut i cinema.
IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
Arribam al final del capítol aplaudint la capacitat de contar històries dels antics a través dels mites i reivindicant la ciència i el pensament crític que ens salven dels cuentistes d'avui dia. Per això avui ens ajudarà a baixar la barrera del programa una investigadora científica divulgadora que sap que tot és qüestió de química i que per això tomba mites.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Débora García Bello, benvinguda a IB3 Radio, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, pues encantada de estar contigo.
Nosotros muy contentos de poder hablar contigo. Ana Débora García Bello es doctora en química, investigadora, divulgadora científica, autora de llibres, la podeu trobar a xarxes socials també, sempre fent divulgació, a televisió, etcètera, etcètera, un larguísimo recorrido con la divulgación, y yo digo que estoy muy contenta porque uno de mis libros de cabecera y que además me inspiró para hacer un programa de salud en IB3 Radio fue tu libro De que se nos van las vitaminas, ese libro que nos tumbaba tantos mitos, Débora.
Sí, es que era un mito en el que bueno, me dediqué a reunir mitos y además mitos en los que yo caí alguna vez, quiero decir, que es un poco que a veces tenemos la imagen de, bueno, como son científicos, pues no puedes tener ciertas creencias. Y sí, las analicé desde que era pequeña hasta la actualidad y eso, en los sesgos en los que caemos, en por qué hay cierta desinformación que se queda instaurada. Entonces seleccioné mitos, bueno, un tanto divertidos, porque fue divertido escribir ese libro,
sí,
la verdad.
Y lo es, y muy divulgativo, como todo lo que haces. Al final nos estás acercando también la ciencia, la química, en tu caso, de una manera muy sencilla, y hablando de los mitos, porque quien más, quien menos, se cree alguno, como este de, oye, bébete rápido el zumo de naranja, que si no se te van las vitaminas, ¿no?
Sí, que fue el que dio finalmente título al libro. Y claro, es un mito muy extendido. De hecho, o sea, sigue creyendo la gente eso, que al zumo se le van las vitaminas, y la realidad es que no. Mira, te desmonto el mito rápidamente, porque la vitamina C es una sustancia que es antioxidante y que se utiliza, de hecho, como conservante en alimentación. Uh-huh. O sea, que imagínate lo bien que se conserva si se usa para conservar otras cosas. Es el conservante E300, que se añade a muchos alimentos para que se mantengan bien, que mantengan sus propiedades, pues es el que tiene el zumo de naranja. Entonces, no va a salir volando, no se va a oxidar, ni se va a estropear, ni nada. De hecho, hay ensayos, o sea, hay estudios científicos incluso que se hicieron un poco para desmentir ese mito, evaluando después de exprimir el zumo si esa vitamina C se mantenía intacta después de horas refrigeradas, sin refrigerar, y la conclusión de todos ellos es que esa vitamina C se mantiene.
Venga, pues ya está, mito desmontado. Y así nos explican a Débora García Bello, divulgadora, química, investigadora. Yo xerraba de aquel libro que ya tiene años, y hace muchos años que lo tengo en casa. Pero es que ahora has sacado nuevo libro, ese diario de laboratorio, la química que nos rodea, ¿no, Débora?
Sí, también hay algún mito en él, porque al final no deja de ser un libro que es un libro bastante más íntimo y profundo, porque no deja de ser un diario, es una mezcla entre un diario de laboratorio y un diario vital, ¿no? Entonces, en esa vida, pues lógicamente están entremezcladas muchas cosas relacionadas con la química y con la ciencia, porque vivimos rodeados de química y de ciencia, desde lo que comemos, la ropa que nos vestimos, hasta el arte. Todo tiene un fundamento científico. Y al final, pues es inevitable que algunas partes en concreto pues desmitifiquen ciertas ideas. En este libro, por ejemplo, uno de los mitos que más me han señalado los lectores tiene que ver con temas de sostenibilidad. Pues, por ejemplo, hablo mucho de materiales, porque es mi principal campo de investigación, la ciencia de materiales. Tenemos muy metido en la cabeza que los plásticos son materiales muy poco sostenibles. Y, por ejemplo, pues en el libro hablo de todos los usos de los plásticos que nos hacen ser precisamente más sostenibles, ¿no? Desde aislar mejor nuestras viviendas, que los vehículos sean más ligeros, tener una agricultura pues reduciendo la huella hídrica, es decir, el agua que consumimos. Es decir, hay muchísimos usos de los plásticos que nos permiten reducir nuestra huella de carbono, y que a veces comparamos con otros materiales que tenemos más romantizados, ¿no? Como, por ejemplo, el papel, el cartón, pues en algunos usos, como por ejemplo, para hacer bolsas de ir al supermercado, pues es más sostenible la bolsa de plástico tradicional que la bolsa de papel. Luego, para otros usos, pues no. Pues por ahí también hay mucho que desmitificar, y tenéis todo eso contado de una forma, bueno, más profunda en este nuevo libro, Diario de Laboratorio.
Aquel diario de laboratorio de Débora García Bello. ¿Y los mitos de dónde vienen? ¿Por una lógica social? ¿Porque lo decían nuestras abuelas? ¿Porque un día alguien lo hizo así y nos lo creímos todos? ¿De dónde vienen los mitos?
A ver, hay orígenes muy diversos. Pero bueno, te cuento un ejemplo muy simple. Cuando tú te encuentras los plásticos, el hecho de que tarden algunos de... Digo los plásticos en plural, porque hay plásticos y plásticos. Una familia de cientos de materiales. Pero muchos de ellos tardan mucho tiempo en biodegradarse. Con lo cual, son visibles. Entonces, tú cuando te encuentras un residuo de plástico en un sitio donde no debe estar, pues en una playa, en un monte, pues claro, es algo que llama la atención por el color, porque permanece, y otros materiales se integran mucho mejor en la naturaleza y pasan más inadvertidos. Por ejemplo, puede estar en una playa totalmente contaminada por vidrio, pero los integramos como parte de la arena. O sea, hay una romantización de esa contaminación por vidrio. Y hay gente que hasta los colecciona, como si fuese algo bonito,
como
ese contaminante
tesoro
que te encuentras. Sí, como si fuera un tesoro. Pero si en esa playa, súper contaminada por vidrio, te encuentras un tapón de plástico, la mirada se te va al tapón de plástico. Por eso te digo, entran muchos aspectos en juego. Y luego lo que decías, hay otros del día a día, como que tienen que ver con la alimentación. Son cosas que se han repetido tantas veces, generación tras generación, que hasta, bueno, yo hasta tengo, pues eso, visualizo a mi abuela diciendo, bébete rápido el zumo, y me lo sigo tomando rápido, porque es como aprendí a hacerlo.
Sí, sí, o como nos decían, aquello de antes de volverte al agua en verano, tienes que hacer una digestión de 2 horas, y las cronometrábamos esas 2 horas.
Pero es que eso tiene que ver con el cuidado y con el amor. Al fin y al cabo, claro, nuestros padres, nuestros abuelos lo creían firmemente y era pues por protegernos. Sí. Entonces, claro, dices, ¿cómo voy a dudar de algo que hacían por protegerme o por cuidarme? Entonces hasta ahí esa parte bonita. Entonces psicológicamente es difícil llevar la contraria.
Sí. Y don, nosotros desde aquí vos recomendamos que Diario de Laboratorio, la química que ilumina lo asombroso de una vida corriente, porque todo es química, todo el que nos envolta es química. Química, nosaltres també som química. Débora García Bello n'és l'autora. I ara te voy a hacer un asalto, así, pero es muy sencillo, porque son 2 preguntas que suelo hacer a esta hora, Débora, las personas que nos ayudan a bajar la barrera del programa. ¿Tú tienes alguna costumbre antes de irte a dormir? ¿Algún hábito que te ayude a dormir bien?
Pues mira, son 2 que seguro que comparto con la mayoría de la gente. Uno es leer. Sí que me gusta leer en la cama, y aunque esté muy cansada y lea media página, pues leer. Y rezar también me ayuda a conciliar el sueño, sí.
Qué bien. ¿Te atreves compartiendo alguna canción, Débora?
Sí, vale, ¿por qué no?
¿Cuál te gustaría escuchar y compartir con los oyentes?
Pues ahora, porque digo, pues la que me apetece en este momento. Christine de Strawberry Girls, de Siouxsie and the Banshees.
Venga, pues a ver si, si la podemos compartir también con todos los oyentes. Y nuestro agradecimiento, Débora García Bello. Yo creo que es una gran también lectura para este verano, de aprendizaje, de divulgación y de ciencia, que siempre es necesario. Además, en los tiempos que corren. Débora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Changes behind her a smile. Every problem puts a stranger aside. Helplessly forcing on the modern disguise. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Savages lost in our world. This big-eyed girl sees her faces unfurl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating. Christine, the strawberry girl. Christine, banana split lady. Christine, the strawberry girl. Christine sees her faces unfurl. Turtle, disintegrating.